Ràdio Lot FM, el tercer temps. En David Planella.
Què tal? Bona tarda. Per fi s'ha acabat la temporada. Per fi, perquè per molt que s'allargués feia la sensació que no guanyaríem mai. Ahir, nova derrota, la quarta derrota consecutiva, la pitjor manera de tancar una lliga molt dolenta en què no hem sortit mai de la zona de descens. Sempre remolc, sempre patint i poques vegades gaudint. Les excepcions, la golejada Formentera i la gran victòria al Rico Pérez que ens feien creure en el miracle, que ens deixaven a un pas de sortir del descens directe. Però quan vam tenir aquesta oportunitat, la vam desaprofitar. El descens va ser matemàtic fa 15 dies i aquests dos últims partits han estat una continuïtat de tots els mals. Sense anar gaire lluny, el partit d'ahir és un reflex del final de temporada que hem viscut. Semblava que podíem guanyar, però vam acabar perdent clarament. No vam encaixar bé l'empat del Prat abans del descans i a la segona meitat ens vam enfonsar. Sort que la setmana que ve ja no hi ha partit. Sort que aquesta temporada ja s'ha acabat i ja podem pensar en la propera.
Tercer temps, el nostre partit del dilluns.
Avui és dilluns 15 de maig del 2023, l'endemà del Prat 3, Olot 1, l'endemà de l'última jornada de Segona Federació. L'Olot ha acabat 15è, a 13 punts de la permanència i a 11 del play-out, molt lluny, massa lluny de tot. De seguida repassem com ha quedat la classificació de Segona Federació i obrim tertúlia, com cada dilluns amb en Joel Sebastián i l'Eduard Llinàs. També escoltarem en Pere Ribas i trucarem al nostre míster, en Francesc Argol, perquè el Girona s'il·lusiona amb Europa. Encara en futbol, també explicarem com està la lluita per la permanència del Bos de Tosca, primera catalana. Aquesta jornada ha fet un pas molt important endavant per salvar-se. Ha esquivat ja el descens directe i ara haurà de lluitar per espantar el fantasma dels descensos compensats. En parlarem amb el seu capità, Frank Dorca. I avui, a la recta final del programa, celebrarem un ascens, el del Club Bàsquet La Vall d'en Bas, primera catalana, categoria on feia 5 anys que no hi teníem cap representant garrotxí. Trucarem al seu entrenador, Pau Marguí. Tot això i alguna cosa més, des d'ara al tercer temps, el nostre partit dels dilluns. Som-hi, avui amb en Joan Soler a les vies de so. Comencem, ens posem al dia. Repassant aquesta última jornada de Segona Federació i, per tant, sabent com s'ha acabat ja la Lliga. Amb tots aquests marcadors, Terol 3, Terrassa 3, en un duel intranscendent que es va avançar dissabte, Eivissa 0, Hèrcules 1, aquí tampoc no hi havia res en joc, i atenció a aquest marcador, Mallorca B 2, Alzira 3, amb dos gols de Joel Rodríguez, ben bé al final, que van donar la volta al 2-1 del Mallorca B. Guanyava el filial mallorquinista, l'Alzira perdia i era equip de play-out i a l'èpica, en els últims 5 minuts, va aconseguir la remuntada que li dona a l'equip valencià la permanència directa. Per tant, s'ha acabat la temporada de manera feliç per l'Alzira. A més, Badalona Futur 2, Deportivo Aragón 0, era un duel directe de la part baixa de la taula. En aquest cas, els badalonins somriuen, se salven directament i els aragonesos se'n van al lloc de play-out i, per tant, hauran de lluitar per esquivar el descens en aquesta eliminatòria dramàtica. El sorteig s'ha fet avui i ha aparellat el Deportiu Aragón amb el Còria, amb el conjunt de Càceres, Extremadura. L'anada aquest cap de setmana, la tornada el cap de setmana següent, l'anada a Saragossa, la tornada a Còria, a Extremadura. A més, el Prat 3, Olot 1, l'Espanyol B 0, Lleida 2, el Lleida es va salvar amb aquesta victòria, Ebre 1, Manresa 2. Amb aquest triomf, els manresans aconsegueixen la quarta plaça de la categoria, tenien ja assegurat anar al play-off, però faltava definir si serien quarts o cinquens. Doncs amb la victòria i la derrota de l'Espanyol B contra el Lleida Esportiu, els de Ferran Costa són quarts. València Mestalla 2, Formentera 2, el Formentera se salva, i Atlètic Saguntí 3, Penya Deportiva 3, en un duel finalment també intranscendent. Per tant, a la classificació, la fotografia final d'aquesta Segona Federació diu que el campió ha estat el Terol, 66 punts, puja directament a Primera Federació, i jugaran al play-off la Penya Deportiva amb 61, el Mestall amb 58, el Manresa amb 54 i l'Espanyol B amb 53. El sorteig del play-off ha aparellat els catalans i els equips valencians i balears d'aquesta manera. El Manresa jugarà contra el Naval Carnero, Aquest ha estat el sorteig que s'ha fet avui. Manresa-Navalcarnero. L'Espanyol B jugarà contra l'Atlètic de Madrid B, contra un altre filial, i la Penya Deportiva jugarà contra l'UCAM Múrcia, fora de casa. UCAM Penya Deportiva. Per tant, així ha estat aquest sorteig del play-off. El València Mestalla al camp del Cacereño. Per tant, són les quatre eliminatòries dels quatre equips del grup tercer de segona federació. A la part baixa de la taula, com diem, qui acaba en el lloc de play-out és el Deportivo Aragón, que jugarà contra el Coria, i en zona de descens directe baixen de categoria el Prat amb 41 punts, l'Olot amb 32, l'Ibis amb 29, el Mallorca B també amb 29 i l'Ebre amb 24 punts. On no s'ha acabat la Lliga encara és a Primera Catalana, encara hi ha emoció, tot i que si tot hagués d'anar com hauria d'anar, el Bosatosca ja estaria salvat i avui podria celebrar la permanència perquè va guanyar 2-0 contra el Torelló i amb aquesta victòria contra l'últim classificat es distancia del lloc de descens directe de manera ja matemàtica, és a dir, ja no hi pot caure i això vol dir que, si tot fos normal, insistim, el Bosatosca avui estaria salvat. Què passa? Que ha d'estar pendent dels descensos compensats i, per tant, la penúltima posició d'aquest grup primer de Primera Catalana, ara ocupada pel Bescanó, finalment podria ser també de descens directe a Segona Catalana. I aquí les matemàtiques encara no surten. Ara mateix el Bosatosca té 3 punts d'avantatge respecte del Bescanó, que és el rival que tindrà a l'última jornada, amb l'Averaix, per tant, en joc encara en aquesta última jornada. El cap de setmana que ve el Bosatosca juga a casa, després en parlarem, i té, per tant, una jornada clau contra el Parets per arribar més tranquil a l'última jornada en què s'ho jugarà tot. Insistim que la permanència hauria de ser ja matemàtica, però pels descensos compensats encara no ho és. A Segona Catalana la categoria es va acabar la setmana passada. Passem a tercera, amb tots aquests marcadors a la jornada 30. Fontcoberta 2, Camp de Bànol 3, Les Planes 2, Amer 1, Sant Gregori 5, Sant Privat 1, Sant Pons 2, Camprodon 2, Fornells 3, Abadesenc 1, Comacrós 0, Sarrià 0, Cornellà 4, Atlètic Banyoles 1, Garrotxa 5, Cellera 3 i Les Preses 5, Santa Pau 0. A la classificació, el Santa Pau és el cué, té 16 punts, Les Planes penúltim en té 20, tots dos baixarien de categoria, i qui treu el cap, qui ara mateix estaria salvat, és l'Escola de Futbol Garrotxa, 14è classificat, amb 2 punts de marge respecte del 15è, que és un equip que ja baixaria a quarta catalana. Per tant, últimes jornades també amb emoció, en aquest cas, per l'Escola de Futbol Garrotxa. A quarta catalana hi ha també molta emoció per pujar de categoria, per ocupar la primera posició, que és descens directe, l'única que dona accés a tercera catalana, disputada per l'Hostoles i pel Sant Joanenc. El Sant Joanenc va jugar entre setmana un partit que tenia endarrerit i el va guanyar contra el Castellfollit, combinada amb la jornada d'aquest cap de setmana. Ara repassarem els resultats. Fa que hi hagi només un punt de distància entre l'Hostoles, que és primer amb 73 punts, i el Sant Joanenc segon amb 72. Aquesta jornada el Sant Joanenc va guanyar 4-2 contra la Canya i l'Hostoles 2-1 contra el Camós. Per tant, ningú no va fallar. Altres marcadors d'aquesta quarta catalana: Osor 3, Sant Miquel 2, Besalú B 2, Montagut 1, Atlètic Olot 2, Les Preses B 2, Hostoles 2, com dèiem, Camós 1, Sant Pere Màrtir 5, Sant Roc 0 i Vall d'en Bas 3, Joaneta 5, a més del Maia 0, Serinyà 3 i d'un partit que no es va jugar, que va ser el Bonmatí, Castellfollit.
Fem el tercer temps. En David Planella.
Aquesta és repetida, ja l'havíem sentit aquesta temporada, però crec que és la cançó que més defineix, exemplifica El que hem viscut aquesta temporada, hem après molt poca cosa, n'hem après pràcticament res, ens hem enganxat doncs els dits allà on sempre ens els enganxàvem fins l'últim dia, perquè realment el partit d'ahir al Camp del Prat va ser una continuïtat d'aquest final de temporada que hem viscut, en què semblava que sí, que l'Olot es podia salvar, ahir semblava que sí, que l'Olot jugava bé i podia guanyar, però al final res de res. Una mala segona part ens va enfonsar i per tant vam llançar les escombraries al gol que havia marcat Ernest Forgas al minut 29 de la primera meitat i que ens ho posava tot de cara. Joel Sebastián, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
I a tot això, per fi s'ha acabat la temporada.
Doncs sí, s'ha acabat el patiment, no? Ahir us escoltava i realment us vaig veure engrescats, jugant amb, fent la plantilla, fent i desfent plantilla, però sí, el partit gairebé, bueno, sense el gairebé era un pur tràmit, algú secundari ja, perquè el que sí que ha de fer l'Olot, i des de fa setmanes, desgraciadament, és pensar en la temporada que ve, que tots coincidim, David, que serà un estiu mogut, llarg i complicat.
Un estiu de feina als despatxos, un estiu de foc nou, no? De fer foc nou.
Sí, i falta el que s'hauria de saber ja, no? El més aviat possible és qui comandarà, no? Tot això. Des de la vessant esportiva, amb estreta relació, perquè sabem que és així, amb junta directiva, i també, evidentment, el vestidor. Qui agafarà les regnes i a qui se li atorgarà els comandaments de la nau, que realment és el principal a saber ara i de manera fins i tot urgent.
És la manera d'oblidar aquesta temporada, començar a pensar ja en la que ve i començar a tenir ja xup-xup notícies de qui comandarà la nau, de quins jugadors hi haurà, etc, etc. Eduard Llinàs, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, el partit d'ahir, el que ara dèiem, una continuïtat de tots els mals, no vam arreglar res, tampoc preteníem fer-ho, sí que volíem acabar amb una petita alegria i ni així.
Sí, i la decepció de Blázquez, no?, al final del partit, per tot plegat, perquè se sent, ho deia en Pau Masó a la Transmi, no?, al final, jo crec que se sent molt més responsable del que realment li pertoca pel que fa a grau de responsabilitat del desastre de la temporada de l'equip. Sí que ell ha estat al final i la seva foto sortirà, el seu nom sortirà, com l'entrenador que hi era quan el lot va baixar, no? Però no ens oblidem dels altres responsables, començant pel president, que ell mateix va dir que té el seu grau de responsabilitat, la junta directiva, la direcció esportiva, els entrenadors que han vingut abans i, sobretot, jo crec, la plantilla, no? Fa molta llàstima sentir Blázquez parlar així. M'il·lusiona molt veure com li apassiona, no?, el ser entrenador, ho vol ser, ho té molt clar, veu molt de futbol i esperem que tingui una gran carrera, no? I esperem que si l'any que ve vol jugar, que el cos li permeti, que les cames li permetin i que el club també doncs, ho vegi amb bons ulls, perquè jo crec que després d'aquesta temporada mereix una temporada vinent on se senti còmode, sigui en el paper que sigui. I el partit, sí, una continuïtat respecte del que havíem anat veient. Ens avancem en el marcador, per tant, ens il·lusionava, no?, una mica acabar la temporada guanyant, però al final et passa pel damunt fins i tot el Prat, no? Que jo crec que a principi de temporada, des del club, s'imaginaven que no seria ni rival directe del Lot, no?, quan tots sabíem que sí que ho seria. I no només ha estat rival directe, sinó que ha estat un rival superior, tot i que també ha baixat de categoria.
Ens ha deixat a 9 punts el Prat, 14è classificat, també en descens directe, l'Olot amb 32, 15è. Obrim tertúlia.
Fred Perry, Taner Hermètic i Can Carabasseres patrocinen la tertúlia de l'Olot.
Bé, no ens posarem a analitzar el partit d'ahir, que no té cap mena de sentit i al final és més del mateix, però sí que hi ha algunes notes que m'agradaria posar damunt de la taula. La primera, la d'Ernest Forgas, que va tornar a marcar i acaba la Lliga amb 11 gols, sent un dels segons màxims golejadors de la categoria. I després també obriré la carpeta dels joves, perquè almenys tenim alguna pinzellada per l'optimisme i pensant en clau de futur. Però vaja, Forgas, sens dubte, ahir un gol més, ha estat el jugador que ha acabat millor la temporada i amb molta diferència.
Sí, però David, i ara tampoc tallaré ales, i tu mateix ho acabes de dir, ha acabat bé la temporada. A mi les xifres de Forgas, qui no ha seguit la temporada del Lot, veu el llistat de golejadors, són 11 dianes, no trauré jo mèrit de ningú, però clar, com i quan s'han marcat aquests gols? Els dos últims dos mesos? No m'equivocaré de gaire, si més no la majoria, David. Per tant, evidentment, atribuïm mèrits a l'Ernest, evidentment ha maquillat, perquè jo considero que ha maquillat més que ha fet una gran temporada, ha maquillat la temporada, i és un dels que se salva, però per aquest sprint final, insisteixo, no seré jo qui tregui mèrits a ningú, a més d'un davanter en aquest grup, que el màxim golejador n'ha fet 13, i ell n'ha fet 11, per tant, el mèrit hi és. Però a mi m'ha faltat Ernest al setembre, a l'octubre, al novembre, al desembre, fins i tot al gener. No sé si m'enteneu, però em vaig.
Sí, però jo ara faig d'Ernest Forgas, i em poso la seva pell i contesto per ell, i et dic, és que no
teniu ocasions.
Sí. Sí.
I recorda que a Mànix li criticàvem això, que l'equip no estava ben treballat ofensivament.
No tenia ocasions, David, i venia d'una temporada amb lesions i llarga inactivitat, i segurament Ernest no estava a la versió que fins i tot ell reconeix que ha trobat aquest final de temporada. Aquí a la coctelera hi hem de posar tots els ingredients, és evident, Jo no dic que l'Ernest en plena forma es coés ell els gols i s'ho fes tot ell, perquè no és un davanter d'aquestes característiques. És evident.
No, necessita
però,
pilotes.
Però s'ha de tenir en compte tot,
Sí, no? I també recordar Blázquez, parlant d'ell, recordo el Rico Pérez quan va tornar a marcar, dient el canvi de l'Ernest també és per com ha canviat la manera d'entrenar, no? I com s'entrena últimament. Això també hi ha fet en aquesta segona volta.
Sí. I estic d'acord, has fet d'Ernest i completament d'acord amb el que dius. El joc de l'equip no acompanyava a un davanter d'aquestes característiques, no? Un davanter que és més rematador, que li costa potser l'associació, el venir a rebre, tot i que també ho fa, i jugant d'esquenes a porteria, jo crec que porta també força a l'equip. Però a mi m'ha faltat Ernest... o dots de lideratge, o... no sé, a mi m'ha faltat aquell ADN o aquell caràcter del davanter golejador, que és així com se'ns el va presentar el mes d'agost, juliol, o quan fos.
El que sap greu és que no arribava tard, Ernest Forgas. És a dir, si l'equip l'hagués acompanyat en aquests partits clau, no?, d'aquest tram final de temporada, i penso en Lleida, penso en Eivissa, en Mallorca, no?, potser ens hauríem salvat.
O almenys a dia d'avui no estaríem en descens directe.
Bueno, és que una de les coses que dèiem a la tertúlia és, ostres, tenim arguments per salvar-nos, per poder salvar-nos, perquè tenim el davanter.
Exacte.
On fire,
sí,
no?
Sí.
El tenim amb la fletxa amunt. I era un dels arguments principals i fonamentals al qual ens agafaven tots. Per tant, en aquest aspecte també estic d'acord amb tu. Sí,
de fet, et recordo, Edu, a tu mateix, em sembla que era després del Rico Pérez dir això mateix, que el gran argument era que el killer estava endollat.
És que és importantíssim per un equip que vol reaccionar, que té un objectiu concret, tenir el davanter enxufat, això és un luxe. I a Ernest Forgas se li ha de reconèixer que arriba a final de temporada, podem analitzar-ho i no diré res del que no hagi dit en Joel. Estem d'acord en que ens hagués agradat que la temporada d'Ernest Forgas hagués estat més regular i hagués estat doncs, més harmònica, no? I ens ha faltat això, però li hem de reconèixer al davanter que ha anat primer de tot de menys a més, evidentment, al llarg de la temporada, que és una cosa positiva, segons les xifres, que mirant ell com a jugador, com a futbolista, egoistament jo crec que li serviran per fitxar per un bon equip, i això és així, perquè al final sembla difícil de creure, però hi ha molts directors esportius que fitxen mirant les classificacions de golejadors i a partir d'aquí doncs aviam les característiques d'aquell futbolista. Per tant, això ens anàvem per ell i que li vagi molt bé, però jo crec que no està content Ernest Forgas, ni pot estar-ho. Jo crec que és el seu segon descens, no?, en 2 anys. Llavors, no estarà content. No estarà content. El que sí que se li ha de reconèixer és que va ser capaç de revertir una situació molt complicada a nivell futbolístic i a nivell tècnic i a nivell d'ànims. I això no és fàcil de fer. Llavors, el que ell senti ara mateix, jo estic completament segur que no pot estar content. Els 2 últims equips on ha estat han baixat de categoria. Llavors, clar, potser després que parli amb José Lu, no?, aquesta temporada, que potser també li passarà a ell, no?
Exacte.
Fas una temporada numèricament molt bona, t'has adaptat a l'equip, has jugat, has acabat enxufat, has fet molts gols, però el teu equip ha baixat. Llavors, content no estarà. I jo l'animo a que segueixi per aquest camí, perquè crec que té característiques d'un futbolista molt vàlid per marcar gols en aquestes categories. Ja no dic primera federació, però potser sí segona federació. Ell ha demostrat que les enxufa i que aviam sí, que tot li vagi molt bé.
Deixa'm
dir... molt bé, Forgas a tercera, vull dir, ja t'ho dic ara.
Sí, però no és un davanter de tercera, no.
No crec que sigui el seu no. Rol, el seu rang ara mateix. Si veiem els números i el perfil. No?
Pot aspirar a esperar, no? I esperar algun equip de primera federació. Ell ve de primera federació, deixa'm dir, crec que el Talavera no va baixar l'any passat, si no m'equivoco.
No va baixar el Talavera l'any passat, doncs aquí ha relliscat.
De fet, ha baixat ara, aquest cap de setmana.
Doncs aquí ha relliscat i demano disculpes perquè el d'haver sortit tan escaldat d'allà, pel que fa a xarxes socials i tot plegat, pensava realment que el Talavera havia baixat.
No, ha baixat aquest cap de setmana. Sí,
confirmo que no. I disculpes. Li deixem el títol només a José Lu. Per tant...
Bé, d'un davanter a un altre, d'Ernest Forgas a Martí Coderc. I per què? No perquè hi marqués ni perquè fos molt destacat, però va debutar amb el primer equip. És el màxim golejador del juvenil A de la Unió Esportiva Olot i ens va molt bé en posar el seu nom sobre la taula per obrir el capítol dels joves. Ahir també Arnau Forés va jugar de lateral dret, amb molt bona nota, va debutar en aquesta posició, ell és extrem, ell està confirmat per la temporada que ve, però és clar, els que venen de més avall, els juvenils, els que estan ara al filial a la segona catalana, el dubte és què cal fer amb ells, no? Ahir li fèiem aquesta pregunta a Albert Blázquez i Blázquez feia aquesta bona reflexió sobre els joves de la Unió Esportiva Olot.
Si tinguessis el filial a la primera catalana sí que et dic, ostres... Però clar, també entenc el jugador, i més ara en les èpoques que estem, que tothom té pressa. Saps? Jo fos per mi, els hi diria, tios, amb el bon bloc que hi ha, el bon jovent que puja, tio, ajunteu-vos tots al filial, feu-lo pujar, i després tindré... El salt al primer equip és molt més fàcil. Ja sé que potser són 1, 2, 3 anys d'espera. Però clar, la gent té pressa, la gent vol anar a cobrar 200 euros més a primera catalana encara que sigui sense jugar, o encara que sigui fent més quilòmetres, jo no ho entenc, personalment no ho entenc. I jo, des del meu punt de vista, que porto molts anys treballant al futbol base, porto molts anys aquí a Olot, jo convidaria aquesta gent juvenils que marxen, o gent que està al Sant Jaume i marxa a una categoria més per 100 o 150 euros més, que, bueno, no ho sé, no parlo sense saber, però entenc que va per aquí la cosa, doncs que potser a vegades és millor esperar i tenir el premi més gran al final, no? Fent això, doncs, no sé si és cosa de club que... hi ha d'invertir més, no sé si és cosa de club que s'ha de motivar més els joves, perquè potser els motiva més una categoria que no pas representar el club, no ho sé.
És l'etern debat, eh? A tots ens enorgulleix veure un Espar, veure un Alfredo, veure ara un Terme, un Callís, fins i tot i que va passar pel Girona, el primer equip, no? Però això no és habitual. Què hem de fer per aconseguir-ho i com ho hem de solucionar tenint el filial a segona catalana i el juvenil que ara ha pujat a estatal?
L'Olot té un problema amb el filial des de fa temps, perquè no està la categoria que el club vol que estigui i tampoc acaba d'arrelar, no?, aquesta cultura de filial, perquè parla Blázquez del sentiment de pertinença, no?, i de, ostres, que es vulgui encarar l'Olot, però ara mateix per jugar al filial tens que anar a Sant Jaume de Llierca. No ho sé, no ho veig clar, no? I no dic que l'acord d'afiliació sigui dolent, ni molt menys,
dic que potser per ser un filial, potser per ser l'Olot B, primer de tot hauries de jugar a Olot, no? No ho sé. No sé per què els nanos acaben marxant a un equip de primera catalana. El que sí que sé és que fa molta il·lusió quan ets jove i et truca un equip d'una categoria superior poder-ho provar. I això fa molta il·lusió. Per tant, potser aquí la feina és del club de treballar més bé amb el filial perquè els juvenils surtin de juvenil i puguin jugar al filial amb orgull i no se'n vulguin anar perquè saben que tindran oportunitats al primer equip, no? És qüestió de categories, és qüestió d'estar primera catalana? Pot ser. Doncs, escolta'm, feu una aposta per pujar a primera catalana que l'Olot de descendir en sap, i més en el futbol territorial, fas una aposta per pujar a primera catalana i fas aquell any de transició i després apostes bé pel filial. Però jo crec que els nanos se'ls ha d'entendre. Se'ls ha d'entendre que poden marxar a 30 quilòmetres de casa o 40 i jugar una categoria per sobre. I això il·lusiona. Això il·lusiona i al final el que has de fer és un projecte atractiu com a club. I després ja els fruits ja ho recolliràs. I molt, molt encertat, Blasquez, amb el tema de les categories, però primer de tot has de fer una cosa bastant més atractiva del que des de fora sembla aquest projecte del Sant Jaume a Llierca, no? Que segur que li va molt bé al Sant Jaume, perquè si no ho faria. Segur que l'Olot també li va molt bé, però que logísticament jo veig que el filial acabi jugant a Sant Jaume a Llierca, no ho sé, aquest sentiment de pertinença el vas perdent, no, poder?
Joel?
Poc més afegidor que el que ha dit l'Edu. Jo crec que és feina de club, d'apostar-hi fermament, i més veient que el juvenil sí que ha pujat, baixat, pujat, no? Però sembla que està consolidant els equips que venen darrere, no? Els cadets que acaben sent després juvenils, estan consolidant bones promocions, no? per tenir el juvenil en una categoria mínimament competitiva. Per tant, hi ha base, hi ha pòsit, no? I és qüestió de fer un plantejament i una aposta, ho deia l'Edu, és una aposta de club. Jo ja no sé si a Sant Jaume, si a Olot Ciutat, on sigui, però sí que fer un pas endavant en aquest sentit amb el filial, que a part és una demanda que sempre, no? S'ha tingut en compte quan l'Olot ha trepitjat, no? Categories semiprofessionals, quan ha volgut, no? Ser un equip punter de tercera, sempre, no? S'ha mirat enrere i es veia que els joves havien de fer un salt estratosfèric per passar del juvenil al primer equip. I pocs, els escollits, no? Que en dic jo, ho aconseguien fent.
A més a més, David, perdona, vau dir que Terme, per exemple, no ha passat per un filial, no?
No.
Ha pujat directament del juvenil a tercera divisió. Per tant, aquí s'estan saltant un pas. Jo que em referia amb aquesta aposta, potser, i és una idea, i no sóc jo qui pren aquestes decisions, però potser si agafes un any i fitxes 3-4 jugadors una mica més veterans que garanteixin un salt de qualitat important i fas aquesta fórmula, potser Villarreal B, no? Aquesta fórmula de barrejar una mica la qualitat de jugadors una mica més veterans amb aquest talent jove i el que és un filial de tota la vida, potser amb aquesta aposta aconsegueixes la categoria que et permeti després treballar, no? Per tant, és perdre un any, potser. L'essència, sí, però potser guanyaries aquesta categoria que et permetrà que els anys següents, amb nanos joves, doncs puguis mantenir-los i motivats en una categoria que, segons diu Blasquez, la primera catalana, seria la ideal pel filial de l'Olot en aquesta etapa de la història.
Edu, no te'n vagis gaire lluny. El Girona tenia el filial a segona catalana i no fa gaire, i sí que va fer l'afiliació molt paral·lada, etc. Però per pujar el seu equip, el seu propi equip, el Girona B, va fitxar veterans per guanyar la Lliga amb 40 punts de diferència i situar-lo a primera catalana ara a tercera divisió. Sí. Per tant, sí, el model és clar i ha estat utilitzat, eh? I fins i tot Llagostera, estant a segona B, tenia el filial a la primera catalana, barrejant nanos joves i barrejant gent contrastada de comarques gironines. Per tant, el model existeix, com dic, i és aplicar-lo. Sí, és gastar-te uns calés que després no van al primer equip, però és pensar en futur. Llavors aquí la balança que cadascú l'acabi de valorar.
Clar, tampoc final... tants calés, eh? Vull dir que...
Bueno, aviam, però són calés.
Són duros, però, tampoc tants, tenint en compte els projectes que va treballant l'Olot. No sé, la temporada que ve, ara segur que en David ho dirà, però la temporada que ve cada cop em pinta més insegura per això, perquè, no sé, al final el tema del pressupost, si aguantarà o si no aguantarà, no ho sé.
I dels joves, què anem de fer l'any que ve? És a dir, està clar que tots ens els quedaríem, no? Els Terme, els Callís, etc. Forés és l'únic que està confirmat, ell ho repetia en directe a Ràdio Olot, no? Però la resta, sou optimistes? Què creieu que passarà amb els joves de casa que aquest any han tingut minuts de Segona Federació?
Al final, David, fa dos tertúlies, o ara ja la memòria em falla, parlàvem tots de projecte, no? Volem un projecte, s'ha de treballar amb un projecte. Doncs els nanos joves els has de vendre un projecte. Els has de dir que... Aviam, els has de dir, els has de convèncer, no? que amb el que vols posar damunt del terreny de joc, doncs seràs un equip competitiu que aspirarà a cotes elevades, a l'ascens, a el que sigui, a tercera, i que hi haurà aquest entrenador, i que jugarà d'aquesta manera, i que, aviam, i altres coses que ja coneixen, no? Que jugaran en un estadi que és vell i cau a trossos, però que és de puta mare, amb perdó, amb herba natural. Has de vendre aquestes coses al jovent. I el jovent que ha tastat, que sap, que ha crescut a l'Olot, al final necessita poc per convèncer-se. Sí, li pot venir un filial i oferir-li més bones instal·lacions, més tot perfecte, però el component sentimental potser en aquell filial no hi serà. Per tant, has de reunir sentiment, has de reunir projecte i has de convèncer aquests nanos de que seran protagonistes amb un equip que vol ser protagonista i que vol estar dalt de tercera divisió per tornar a la categoria que mereix.
Edu?
Poc més a afegir, però és que jo crec que els nanos, és el que diu en Joel, els nanos que han mamat Olot estan il·lusionadíssims per representar l'equip, el primer equip. Il·lusionadíssims. Vull dir, necessites ben poc per convèncer aquests nanos. Jo crec que t'has de quedar els nanos de casa. T'has sí. de quedar a Terme, t'has de quedar a Espart, fins i tot, t'has de quedar, a part del porter, els nanos que han debutat aquest any i que potser s'han guanyat fins i tot més minuts, ho deia ahir Blàsquet, no? Que potser massa pocs minuts se'ls ha donat, i te'ls has de quedar. I jo crec que no has de fer gaire cosa per convèncer-los, perquè representar l'Olot per ells ha de ser una cosa molt gran. Jo crec que prefereixen el primer equip d'Olot que anar-se'n a depèn de quin filial. Per tant... no crec que sigui tan complicat.
Depèn,
totalment d'acord amb en Joel.
Si et ve un filial d'un equip de primera divisió, jo entenc que ets jove i que per tu això és un caramel, eh?
Sí, home, sí, no, una cosa no treu l'altra.
Quins filials vindran a buscar... Bueno, no vull desprèixer els futbolistes de Unió Esportiva Olot, ni molt menys, ni els joves, eh? Però aviam, si et ve un filial d'un equip de primera divisió, escolta'm, ens alegrem moltíssim. Moltíssim. I ja pots marxar corrents. Vull dir, t'ajudem amb la maleta, si vols. Però està clar que aquestes oportunitats no li venen a tothom, eh?
No, però, vaja, sabem tots...
Tu què saps? Què saps, aviam, David?
No, jo no tinc informació certa sobre això, però sí que tinc clar que els filials, quan acaba una temporada, miren allò, llistat edats i llistat de minuts. Ostres, aquest ha jugat tants minuts a Segona Federació, jo tinc el filial en aquesta categoria, em plantejo si val la pena fitxar-lo. És lògic, perquè al final també busquen experiència en la categoria, no? Vull dir que no n'hi ha tants de jugadors tan joves com un Terme o com un Callís. Jo, sobretot, el cas de Callís, ho ha jugat pràcticament tot aquesta temporada, no?
Es donen casos, però també els filials tenen... Els equips de primera divisió tenen juvenils amb els quals nodrir el filial bastant sobradament. Si van a buscar perles, les van a buscar molt concretament. I aquí és quan ens n'alegrem de que un nano d'Olot, de la Garrotxa o de Girona, on sigui, que hagi jugat a l'Olot, acabi en un filial d'un equip de primera divisió, i aquí ens n'alegrem molt. Però jo no deixaria l'Olot per anar-me'n al filial de... Perdó, però ara mateix, si a mi, si tinc 20 anys o 19 i em diuen que me'n vagi al filial del Girona B en comptes de jugar al primer equip de l'Unió Esportiva Olot, Jo no ho tinc tan clar, com em vagi.
Va, el Girona ve perquè està tercera, però ve un espanyol i què fas?
Per jugar una categoria per sobre?
Clar, per jugar a segona federació.
L'Espanyol on jugarà la temporada vinent?
Pot ser que pugi, però si no, jugarà a segona federació.
Clar, si juga a primera federació, l'Espanyol ve...
Ja no et vindrà a buscar. No, aquí ja no hi posa.
Si juga a segona federació, és una altra cosa.
El Mallorca? Bueno, el Mallorca, tercera federació, clar. És que, clar, tampoc hi ha tants filials, ara, de primera, que juguin a segona federació.
Tampoc hi ha tant de ventall.
Val, no, ja està. Estic molt, molt més tranquil.
No sé, escolta'm, si us truca, nanos, si us truca un filial de primera divisió, truqueu-me, que ostres, us donaré l'enhorabona. Però tampoc hi ha tanta oferta, vull dir...
Bueno, al final, jo crec que en David li ve a la memòria un cas bastant recent, que és Joel Aromí,
exacte,
no?
Sí.
Va fer el pas d'anar a l'Atlètic de Madrid, a més renovat, amb l'Atlètic de Madrid, el filial a tercera, va ascendir el primer any, i aquest any ha jugat a segona federació, si no vaig mal errat, bueno,
clar... De fet, està al play-off, Està al play-off, per pujar a primera federació.
Imagina't. Però a Joel Aromí, l'Atlético de Madrid, i no en sé res del seu filial ni de la cantera, li deu haver vengut un projecte. Perquè un equip que ascendeix el primer any de tercera a segona federació i aquest any està fent play-off de segona a primera federació, o el representant d'Aromí, o els pares d'Aromí, o el mateix Aromí, se'ls hi va vendre un projecte guanyador, evidentment, amb unes instal·lacions de primera, amb un context de primera, amb possibilitats remotes, però d'anar algun entrenament de Simeone i companyia, vale. Però clar, si s'ha de tenir aquest projecte. Si no, estic amb l'Edu. Anar a qualsevol lloc per anar... bueno, al final és el que deia l'Albert, però... no? Per 150 euros més,
Sí, però no, jo crec que no és el mateix cas, no? Anar a primera catalana per 150 euros més o anar a un filial... Jo recordo també el cas d'Espar, Espar ens ho deia, jo tenia ganes almenys de provar-ho. No hi perdia res, diguéssim, per anar al Sevilla i provar-ho. I mira, va arribar a entrenar amb el primer equip, llavors no li va sortir bé i va haver de tornar a venir, no? Però, ostres, per un nano jove, és tentador.
Si et ve l'Atlètic de Madrid, et ve el Sevilla, no fotem.
Bé, a Aromí li va passar i Aromí havia jugat 4 partits a segona federació. Molt poc.
Poc. Amb Gabri.
Sí, amb Gabri i amb Miguel Àngel Muñoz després, no? I poc més. Pot passar. Per això poso el tema sobre la taula, no ho veig tan clar, però tant de bo que els Terme, Callís, etc., puguin renovar per la Unió Esportiva Olot, perquè crec que són present i futur. I, per tant, a segona federació eren vàlids, doncs a tercera encara molt més segur.
Bueno, David, perdona, a tercera han de ser clau, han de tenir un paper clau, i se'ls ha de pintar així, que seran protagonistes, que seran part important de la plantilla, no un mes. Aquí és on te volia anar jo, a l'hora de convèncer o no. Doncs a Callís, enteneu-me, a Callís se li ha de dir, doncs seràs un dels capitans. En Terme, doncs gairebé el mateix. Per aquí anava jo, No sé si se m'ha entès. Ha d'anar per aquí la cosa. Rodejar-te de 5, 6, 7 joves, algun juvenil, i després part del pressupost, bona part del pressupost, a la fórmula de sempre, un bon golejador que l'has de trobar i Déu hi ajuda, i a peces claus que t'ajudin, evidentment, a ser un equip competitiu i estar dalt. És molt fàcil dir-ho, ja ho sé.
Sí.
I anem una mica d'entesos tots, però les coses han d'anar per aquí, crec jo.
Bé, doncs amb el debat dels joves, avui se'ns ha passat el temps volant, seguirem parlant de planificació en propers tercer temps, avui el temps és més reduït i per tant hem de deixar la tertúlia aquí. Edu, Joel, gràcies, fins la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres.
Demano perdó per haver baixat el Talavera abans d'hora, mala dada. Adéu-siau.
Adéu-siau. En Pere Ribas, en remata la tertúlia.
Finques Pauli us ofereix la nota de veu d'en Pere Ribas.
Hola, David. Adéu-siau, segona federació. Ens acomiadem d'una temporada per oblidar, de la qual n'hem d'extreure molts aprenentatges per construir el projecte a tercera federació. El club en general i nosaltres, o més ben dit jo, en particular. El primer que cal aprendre, i aquí entono el meu culpa, és que una bona dinàmica, una bona ratxa, no és garantia d'absolutament res. Personalment, jo era 100% de la corda de Mandiola i apostava per la seva continuïtat, en part perquè creia que un canvi de rumb, un canvi d'estil de joc, era positiu per l'equip en una categoria tan igualada com la segona federació. Però ja vam veure que no, Mandiola no va quallar com a entrenador de la Unió Esportiva Olot i va haver de ser destituït. En sóc còmplice i demano disculpes. Estava totalment equivocat amb la simpatia a nivell futbolístic cap a Manix Mandiola, un entrenador que ens va demostrar, doncs bé, que els seus plantejaments eren deficitaris per la categoria en què estava jugant la Unió Esportiva Olot. L'altra lliçó, en aquest cas l'ha d'aprendre el club, és que la junta directiva no pot tenir tant poder de decisió. L'opinió del director esportiu ha d'anar a missa, siguin quines siguin les voluntats o els desitjos de la junta. És cert que la planificació de Reset no ha estat gens bona, sobretot pel que fa a fitxatges i renovacions. Sobretot a nivell de renovacions, Xumetra i Eloi no han estat a l'alçada i pel que fa als fitxatges, Coris o Castells tampoc han aportat massa res a l'equip. Per tant, crec que això és responsabilitat de Reset i que part del dèficit econòmic que deu tenir l'equip és a causa d'aquesta planificació, però és que també s'han hagut de fer front a dues indemnitzacions de dos entrenadors que no tenien el vistiplau del director esportiu. Per tant, la responsabilitat en aquest sentit ha de ser compartida entre la Junta i la direcció esportiva. Ahir vaig escoltar les reflexions que fèieu sobre la continuïtat dels jugadors i he de dir que estic molt d'acord. Caldrà fitxar jugadors, sobretot al mig del camp cap endavant. És probable que la defensa es mantingui prou ferma, prou sòlida, però el projecte, sobretot a nivell golejador, on a Tercera Federació ho hem vist, és molt important tenir un killer, tenir un home gol, doncs passin per aquests fitxatges de l'Olot del mig del camp cap endavant. L'altra opció, si no es vol apostar tant per fitxatges i per una inversió econòmica, seria intentar pujar jugadors de la cantera, del juvenil o del filial al primer equip. Això tampoc et garantiria massa cosa, sobretot perquè la Tercera Federació és una categoria molt igualada, molt inhòspita i potser és un salt massa gran. Però bé, també pot ser una opció a tenir en compte. Sigui quin sigui el mètode, sigui quina sigui la praxis que dugui a terme la Unió Esportiva Olot, caldrà veure com es desenvolupa tot plegat i sobretot saber que tenir una bona plantilla no és garantia d'absolutament res. En aquest sentit, jo sincerament apostaria per un full de ruta. És a dir, vingui qui vingui a la banqueta, sigui quin sigui l'entrenador la temporada vinent i sigui quina sigui la plantilla, caldria fer un projecte almenys de 2 anys. Un projecte a llarg termini i que el nou entrenador i els jugadors que vinguin sàpiguen que tenen almenys 2 anys per pujar de categoria. A partir d'aquí establirien bases i fonaments per construir un projecte a llarg termini ja no només a Tercera, sinó també a Segona Federació. Albert Carbó hauria sigut un molt bon entrenador per la Unió Esportiva Olot, ho dic sincerament, però les presses excessives de la junta directiva i potser de tots els aficionats doncs es van carregar aquest projecte que ara, a Segona Federació, no ha estat prou sòlid. En definitiva, és molt probable que d'aquí a uns dies tinguem notícies, potser no de l'entrenador, però sí d'alguns fitxatges, algunes sortides, algunes renovacions de jugadors. El mercat segurament es començarà a bellugar i els rumors començaran a córrer com la pólvora, però tot plegat només ha de ser els fonaments, els ingredients d'una nova recepta que ha de ser sana, gustosa i efectiva al mateix temps. No és fàcil, ho sé, però no podem fallar.
Quedem a casa o a l'oficina? Tu tries.
A Finques Paulí, el dinamisme i el coneixement del mercat ens fa la immobiliària més propera i de confiança d'Olot.
Si no pots, nosaltres et venim a veure.
A Finques Paulí treballem per a tu, buscant noves opcions de futur per trobar la llar, les oficines, la nau que necessites. Finques Paulí, al passeig d'en Blai 31 d'Olot, a finquespaulí.com, a Facebook i a Instagram. Finques Paulí, la immobiliària de casa.
Estic fent el canvi d'armari. He de renovar molta roba. Què faig?
T'espero a la porta de Fred Perry aquesta tarda.
En qualsevol situació, Fred Perry. Descobreix la nova col·lecció Home i Dona a preus increïbles. Fred Perry, a l'Avinguda Reis Catòlics d'Olot cada tarda. I els dissabtes, de 10 a 2. Sempre hi ha un Fred Perry per tu.
Domenen
a Can Carbasseres d'Olot.
Coques ensucrades.
Al carrer Sant Rafel, número 5.
Coques de llardons.
I tortells de matafaluga.
Carbasseres.
Taner Hermètic. Portes hermètiques per a indústries, hospitals, laboratoris, sales blanques i acústiques. Taner Hermètic. Des del 1921, construïm portes per a tot el món. Sempre al costat de la Unió Esportiva Olot i la seva afició. Taner Hermètic. Doors for Life.
Girona.
Som Girona. L'anàlisi de Francesc Argol.
Francesc Argol, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, Real Societat 2, Girona 2, en un partit a Noeta, Francesc, que va començar molt malament pel Girona, però que va acabar molt bé perquè el punt té gust de victòria.
Sí, el Girona va patir i va patir molt. De fet, va patir els primers 25 minuts on la Real Societat, gràcies a una pressió molt alta que, en contrari, va dificultar molt la sortida de pilota de Gazzaniga. L'inici del joc i la creació del Girona no existien. En canvi, sí que vam veure una molt bona Real Societat, que pressionava dalt, que recuperava la pilota ràpid i que, gràcies a la col·laboració i la connexió de jugadors com Take Kubo, David Silva, Merino i Arzabal, podia connectar futbolistes entre ells i d'aquesta manera es va posar 2-0 davant un partit que jo el veia de màxima dificultat per part del Girona. El gol de Ian Couto, el 2-1, va posar l'equip de Mitchell dintre el partit, va fer que hi hagués poques arribades per part del Girona, però amb qualitat, sigui bé pilota aturada, sigui bé amb alguna transició, i a partir d'aquí el Girona, posant-se el 2-2 en el partit, va poder lluitar més de tu a tu davant d'una segona part on va dedicar més a defensar el resultat.
Sí, la segona va patir el Girona, però va saber resistir, no?, que era del que es tractava.
Estem en una fase del joc, el Girona, on tot li va de cara. Tot i que sí que és un equip atractiu, que el veus bé jugar a futbol, que moltes vegades domina moltes fases, que les transicions les elabora bé, però que amb la baixa del Tati Castellanos, amb la baixa de l'Eix García més al camp, també va patir, perquè són populistes importants dins l'esquema de Mitchell, i es va dedicar més a treure un punt molt favorable al camp de la Real Societat. La jugada del travesser, que no sé qui la remata de la Real Societat, però
Carlos?
Que va acabar el travesser. Exacte, Carlos Martínez. Aquestes jugades moltes vegades van a gol, aquesta vegada doncs van al travesser, o l'espera Gazzaniga. Per tant, veiem un Girona que està en una fase bona, que perd molts pocs partits, que és el tercer millor equip, de fet, de la segona volta, i un Girona que el veiem ja en una zona tranquil·la, mirant si pot entrar o no a aquesta setena plaça.
Sí, de fet, salvat matemàticament, això ja les matemàtiques sí. Ho diuen, tot i que ja virtualment ho estava, però per inèrcia, per joc, per com competeix, no?, i perquè totes li ponen, com ara deies, pot aspirar a la setena plaça, que arran de la victòria del Madrid a la final de la Copa contra l'Osasuna és plaça de Conference League. Per tant, poca broma, perquè el Girona ara mateix seria equip europeu la temporada que ve.
Sí, s'ha de veure aquest calendari on té dos rivals complicats que també s'estan jugant una possible entrada en zona Champions i una possible consolidació a Europa League. Betis i dissabte Villarreal visiten Montilivi. Per tant, s'ha de veure aquests dos partits de casa seran importantíssims. S'ha de visitar el camp del Celta de Vigo i el darrer partit s'ha d'anar a Osasuna, no?, a Pamplona. Per tant, s'ha de veure aquests quatre partits com els juga l'equip. Veig els jugadors molt endollats, amb ganes de fer més punts. Mitchell està amb ganes de fer més punts. S'ha de veure si s'arriba a aquesta posició o, en cas de que no es pugui arribar, la temporada està més que complerta.
Girona 48, seria setè, i per darrere amb 47, Atlético, Osasuna, Sevilla, i amb 46, en Rayo Vallecano, que juga aquesta nit. És a dir, la lluita aquí serà ferotge, per entrar a aquesta setena plaça.
Sí, sí, hi ha diversos candidats, tots segurament amb aquesta opció de dir hem fet bé la temporada, estem salvats, ens mantindrem a primera. Aquesta Conference League té un premi perquè entres a Europa, però pot ser una càrrega, sobretot per equips com el Girona, pot ser una càrrega perquè s'ha de veure quin tipus de plantilla pot fer l'any que ve l'equip, si hi ha possibilitats de doblar posicions amb jugadors de qualitat, que és el que necessita si vols jugar a Europa, si vols jugar a la Lliga, si vols jugar a la Copa, i sobretot si vols consolidar primera divisió, perquè per mi l'objectiu bàsic del club ha de ser consolidar-se a primera, no ser un equip ascensor de pujar i baixar, sinó ser un equip consolidat i vàlid a primera, i tant de bo que haguéssim un Girona amb continuïtat a primera divisió.
Podria ser un caramel enverinat, com ara dius, però és evident que les quatre jornades que resten els jugadors van aconseguir aquest objectiu, sigui com sigui, i se'ls veu motivats i endollats per aconseguir-ho.
Sí, sí. De fet, està clar, i Mitchell ho va dir en roda de premsa, si al final quedem setens i que també hi hauria la possibilitat, si guanyes a Villarreal i a Betis a casa, de quedar sisens,
sí, sí.
Si s'hi queda, s'hi queda, i s'hi queda per mèrits propis. Per tant, ningú renuncia a un premi, sigui Europa, sigui jugar tres competicions la temporada que ve, però sempre deixant clar que la prioritat és la Lliga.
tindria feina Quique Gárcel amb la planificació de la temporada que ve, si es va a Europa, sigui Conference, sigui Europa League. En fi, estarem pendents a veure què passa en aquestes últimes quatre jornades de Lliga. La propera, com deies, també partit d'alt voltatge, dissabte a casa a les dues contra el Villarreal, un altre equip europeu que va cinquè i que lluitarà per arribar a la quarta plaça de Champions, que ara és de la Real Societat. Francesc, moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres.
Futbol, vols de tots com el nostre nom.
I de primera divisió a primera catalana per parlar del Bos de Tosca i d'una victòria molt important, la que va aconseguir aquest dissabte a casa, 2-0 contra el Torelló. Els osonencs són els últims classificats, són l'equip que baixa directament de categoria, segur, i el Bos de Tosca va aconseguir guanyar-los per 2-0 amb dos gols d'Àlex Darnés a la segona meitat, un al 55, l'altre ja al minut 90, i d'aquesta manera es distancien a 8 punts de l'últim classificat quan només en queden 6 en joc. Visca Bosca Tosca. Per tant, el descens directe està esquivat. Altra cosa, i ara en parlarem, és un possible descens compensat. Frank Dorca, capità del Bos de Tosca, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, primer de tot, enhorabona per aquesta victòria. Teníeu el partit marcat en vermell perquè jugàveu contra el Torelló i vau aconseguir guanyar, eh?
Bé, moltes gràcies. Sí, molt contents. La veritat és que, bueno, ja el tenim, com tu dius, marcat en vermell. Bàsicament els quatre últims, i la setmana passada a Mollet no va poder ser per molt poc, tot i que vam fer, crec, un molt bon partit, i sí, era decisiu el de aquí a casa contra el Torelló, i bueno, gràcies a Déu, pues, vam poder guanyar.
Com va anar? Quina diries que va ser la clau de la victòria en un partit dramàtic en què tots dos us hi jugàveu molt?
Bueno, la veritat és que nosaltres vam començar molt bé, els hi vam trobar a ells. Han canviat de sistema respecte a la primera volta, i bueno, feien un sistema una mica estrany, no et deixaven jugar per dins, que a nosaltres ens agrada, i bueno, havíem d'anar molt per fora. Ho vam trobar bastant bé, tot i que no ens vam poder avançar, però bueno, llavors el que els hi demanem als davanters, no? Doncs a l'Àlex, que amb un parell d'accions va desencallar el partit, i a vegades és quan les tio no t'acaben de sortir, demanes que els jugadors de davant doncs ho solucionin, i així es va ser, no? Va marcar un golaç, i bueno, i el segon, pues, una pilota robada al mig del camp quan ells ens estaven apretant molt fort, i en Pau Valle, pues, amb l'ímpetu que té, pues, se la van portar i li va donar el gol a l'Àlex Regalat. La veritat és que, bueno, no podia sortir millor.
Era el típic partit, Frank, que havíeu de guanyar com fos, no? Al final, l'estil de joc, la manera, en aquests partits en què t'hi jugues, sí, tant, passa a ser secundari.
Exacte. No, nosaltres ens caracteritzem per intentar jugar, i és quan més bé ens surten les coses, no? O quan més bons resultats traiem, quan som superiors a nivell de joc. El que passa que, bueno, en aquests partits, pues, bueno, la gent li tremola una mica les cames, no? I quan veus que va passant el temps i no marques, ets superior, però et tenen alguna ocasió, i al final el més important és això, no? Doncs treure-ho i a veure ara aquests dos partits que queden, a veure si també els podem tirar endavant, perquè, com has dit molt bé tu, a veure què passa amb els compensats.
Clar, és que en condicions normals avui, Frank, celebraríem una permanència matemàtica.
Exacte, és això, no? I bueno, si el pla de competició que es va dir en el primer moment, doncs nosaltres ara mateix en principi estaríem salvats, però bueno, no sabem ben bé com acabarà la cosa, i per tant nosaltres no podem tenir res més al cap que guanyar els dos partits que queden, a casa contra el Parets i a Bescanó, vaja.
Sí, sí, és a dir, perquè la gent ho sàpiga, bàsicament, si el Sant Andreu o el Sant Cristòbal, que s'estan jugant un possible ascens a Segona Federació, no pugen, doncs llavors sí que hi hauria possibilitats, no?, que el penúltim classificat d'aquest grup primer de Primera Catalana baixés de manera directa. Ara seria el Bescanó, però esclar, el teniu a 3 punts, i el Bescanó és l'últim rival de la temporada.
Exacte, doncs, no ho pots explicar millor, és a dir, nosaltres estem ara pendents d'això, de veure si el Sant Andreu o puja, bueno, perquè va guanyar 1-0, crec,
sí.
I a veure si ells li queda una altra eliminatòria, però bueno, nosaltres el que hem de pensar és que hem de guanyar els dos partits, i així es dependre de nosaltres, que és la sort que tenim, no?, que depenem en principi de, encara de nosaltres. I a veure, primer començar per al Parets aquest dissabte aquí a casa i a veure si, bueno, animar la gent que ens vingui a veure i animar perquè ens farà falta.
Bosa Tosca-Parets, un partit que jugarà dissabte a 4:45, el Parets té 37 punts, està en terra de ningú, no? Clar, la lògica diu, aquests tipus de, partits guanya qui s'hi juga més, però no sempre és així.
No, exacte. I el que et deia, aquests partits nosaltres, quan no estem, no estem acostumats a, jugar per baixar. Per no baixar, vaja, saps? I, bueno, vulguis o no, et costa, no te l'agafes igual que per pujar o per a una zona tranquil·la. I ells, normalment, quan no et jugues res, pues, jugues més destensionat i et solen sortir més bé les coses, i aquest és el gran perill que jo veig. Que el podem guanyar? Sí, perquè nosaltres d'allà que vam fer un molt bon partit, un empat a una fora, i, bueno, però, evidentment, les ganes de guanyar i de voler solucionar això no ens les treu ningú i sortirem a guanyar, i estic convençut que guanyarem, vaja.
Bosa Tosca-Parets a 4:45 dissabte i 2 hores més tard Torelló-Bescanó, els dos últims classificats que s'enfronten. Per tant, en funció del que passi primer Bosa Tosca i després a Torelló, fins i tot la permanència podria ser ja matemàtica del tot aquest dissabte, sí, que ve, eh? Si no, s'hauria de confirmar a Bescanó a l'última jornada.
Exacte, bueno, si al Torelló li queda una mínima esperança és guanyant a Bescanó. I a veure, però bueno, nosaltres ja et dic, ens hem de centrar en el nostre i guanyar els dos partits, sí o sí, i ja està, i s'ha acabat, no ens queda un altre.
Com a mínim, és el que diu el capità de la Bosa Tosca, en Frank Dorca, l'equip depèn de si mateix, que és el més important en aquest tram final de temporada. La victòria de dissabte pot haver sigut clau, segur que ho serà, contra el Torelló per 2-0. Frank, moltíssimes gràcies i molta sort en aquesta recta final.
A vosaltres, moltes gràcies, bona tarda.
I de Bosa Tosca, la Vall d'en Bas, de futbol a bàsquet, per parlar d'un ascens a primera catalana, el que va aconseguir el Club Bàsquet la Vall d'en Bas jugant a l'exili, diguem-ho així, al pavelló de Sant Joan les Fonts, de manera extraordinària, perquè el de la Vall d'en Bas estava ocupat per la terra de Remences, que es va celebrar aquest cap de setmana amb més de 2.000 ciclistes, i tot i jugar a Sant Joan les Fonts, el pavelló de Sant Joan va ser pràcticament com el pavelló d'en Bas. Pau Marguí, entrenador del Club Bàsquet la Vall d'en Bas masculí, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Bona tarda.
Perquè, vaja, a Sant Joan hi vau aconseguir una festa grossa amb aquesta ascens a primera catalana.
Sí, i tant, som molt contents, i al final el pavelló de Sant Joan, doncs, ja ha viscut dos ascensos de primera catalana en aquests garrotxins, no?
Correcte. Vull dir
que sembla que el terreny també ha anat bé, ha sigut propici.
Sí, sí, de fet, mira, feia 5 anys, no?, que no hi havia un equip garrotxí a primera catalana, i l'últim va ser precisament el Garrotxa Sant Joanenc.
Exacte, sí, ja s'ha pogut tornar per sort al bàsquet garrotxí d'aquesta categoria. Esperem ara també amb el femení, si aquesta setmana es pot certificar també l'ascens de l'envàs femení, i tornem ja a tenir tots els equips de primera que fa anys que no hi eren, i va molt bé. Realment la comarca ho necessita una mica, aquest nivell de bàsquet.
I tant. Parlem de l'ascens. Com s'ha produït? Ha sigut una temporada dura. Vau començar molt bé, però vau tenir allò un tram de calendari més complicat, i al final, amb aquesta victòria 85-77 contra el Tona, Sant Joan les Fonts vau aconseguir almenys assegurar la segona posició. Fins i tot podríeu quedar primers.
Exacte, sí, sí. La segona posició estava relativament assegurada. Serien primers només si el Vic perdés a l'últim partit que juguen a Vilatorta, que és complicat. El Vilatorta té la meitat de l'equip no disponible, per tant, el normal és que el Vic guanyi. Tot i així, molt, molt contents de la temporada. No era l'objectiu ni molt menys. Acabem de pujar, la idea era mantenir-nos, i com dius, la primera volta va ser extraordinària, només amb una derrota i de 2 punts, i sí que és veritat que se'ns ha fet llarga la segona, la gent ja ens coneixia, ha tingut alguna lesió, la plantilla una mica curta, però al final els últims partits sobretot han sigut més d'acord que no pas de talent, com aquell que diu, i els hem anat traient, i molt content per part dels jugadors i per l'equip.
Recordo que en parlàvem a mitja temporada i dèiem, ostres, és que l'envàs té els dos equips, el sènior masculí i el sènior femení, a dalt de tot de les classificacions, i per tant, tot i que no era l'objectiu ni en una categoria ni en l'altra pujar, ara mateix ho farien, no? I des del club demanaven calma, tranquil·litat, a veure què passa, no? Quina ha sigut la clau per mantenir-vos aquí? Perquè al final sí que pots fer una primera volta molt bona, però com ara dius, a la segona els rivals et coneixen, a tu els nervis et poden, no?, perquè és així, i podries caure, però en canvi vosaltres heu aconseguit resistir.
Sí, realment sí que la segona volta ha sigut això molt més complicada, hem tingut bastantes més derrotes, que també ens ha ajudat una mica, doncs, que està fent llarga per tothom, no? Era quasi arribar a pensar una segona volta com la primera, però en moments de debilitat i de més dubtes ens ha prevalgut molt això, les ganes, de l'equip està molt unit, moltíssim, i al final doncs, ens fem forts una a l'altra i sempre quan no sortia un sortia l'altre, tenir la plantilla molt completa, no? I jugadors que sempre... No dependre d'una sola fitxa, sinó que quan no surt un surt l'altre jugador, doncs ens dona molta fortalesa en una categoria que sí que hi ha doncs, poder alguns equips amb uns jugadors molt més determinants que altres i com a bloc hem pogut ser en aquest sentit més forts.
T'ha sorprès a tu mateix el rendiment del teu equip?
I tant, i tant, i tant. Ja la primera volta no ens ho creiem, no? I arribar encara al final amb aquestes opcions i aprofitar-les, doncs, amb una plantilla doncs, de la meitat molt jove, de 18 anys acabats de fer, com aquell qui diu, de la meitat de l'equip, comiat amb veterania, que aquests ja sabíem que rendirien, que estaven al 100%, no? Però sí que és veritat que hem tingut sempre minuts importants de jugadors d'aquests de futur a pista i al final doncs, l'equip és seu també, no? I es van sentint doncs, cada cop més importants i sembla doncs, que hi ha en vas per rato.
Ara t'anava a dir, la temporada que ve, què? Perquè pugeu a Primera Catalana, no és una categoria gens fàcil, però pugeu amb tota la força.
Sí, hem de mirar una mica com queda l'equip, com dèiem, sí que hi ha doncs, alguns jugadors que ha començat a fer, ja soc una mica grandet, a veure ja amb què tal. La idea és mantenir el bloc i si cal tenir alguna incorporació, que s'han de parlar, no hi ha res fet, però per mantenir-nos això, l'equip l'objectiu serà per la permanència, 100%, no? Amb una categoria molt difícil, com també estava Sant Joan Les Fonts quan estaven allà, doncs, d'ajudant d'en Xavi Sala, en aquest cas, i és una categoria molt, molt complicada. Llavors, serà dur, però les ganes hi són, i sobretot això, la predisposició de l'equip de seguir fent passos endavant, ja és totalment.
Què tal l'experiència com a primer entrenador a Segona Catalana?
Molt bé, la veritat és que m'he sentit bastant com, estàvem tots una mica a l'expectativa a veure com era, no?, aquesta nova categoria, tercera ja portaven anys a l'equip i realment ens hem vist tots molt, molt valents i ens han sortit molt bé les coses, per tant, hem anat creixent tots, els jugadors i també l'estaf.
Per tant, el tècnic segueix, està renovat.
El tècnic està renovat i estem també parlant dels ajudants que també hi ha moltes ganes per part de tots, de seguir el mateix bloc, de seguir jugant com ho fem i polint aquestes petites mancances, no?, que han anat sortint sobretot en aquesta segona volta, doncs que més que algunes debilitats han fet veure doncs, diferents vies de millora de cara a l'any que ve.
Doncs avui estem parlant de l'ascens del sènior masculí del Club Bàsquet La Vall d'en Bas i tant de bo, Pau, que la setmana que ve puguem trucar l'entrenador, en aquest cas, del sènior femení. Voldrà dir que La Vall d'en Bas femení també ha pujat a Primera Catalana i seria una temporada històrica pel club.
Exacte, sí, seria genial. Juguen aquest dissabte a la tarda en base, aquest cop sí que poden jugar al pavelló com a locals i sí, estarem a fort amb elles i un doble ascens seria històric.
Doncs dissabte 5:45 és la cita marcada en vermell, el pavelló de Sant Esteve d'en Bas, La Vall d'en Bas, Sant Celoni, per pujar a Primera Catalana femenina i arrodonir aquesta gran temporada pel club. Pau Marguí, entrenador, moltíssimes gràcies i enhorabona.
Moltes gràcies a vosaltres, merci.
Doncs molt pendents d'aquest final de temporada en el món del bàsquet garrotxí i per fi tornem a tenir un equip garrotxí de bàsquet a Primera Catalana després de que ho fes el Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc ja fa 5 anys, en una època, per cert, molt bonica, al pavelló de Sant Joan Les Fonts de bàsquet de nivell. El femení de La Vall d'en Bas també va complir aquest cap de setmana, precisament també contra el Tona, però a pista contrària, a Osona, 45-78, i com dèiem, ara mateix depèn de si mateix a l'última jornada per guanyar a casa contra el Sant Salom dissabte 5:45 pujar a Primera Catalana. Va líder La Vall d'en Bas d'aquesta segona femenina amb un balanç de 21 victòries i 4 derrotes, que és el mateix balanç que té l'Argentona, que va segon. El Fontejau, tercer, té una victòria menys i és el que amenaça aquests dos equips a igualir la festa. Tant de bo que no sigui així i que La Vall d'en Bas guanyi aquest partit i, per tant, pugi també a Primera Catalana femenina. Serà un cap de setmana que ve, intens esportivament, ja no tenim futbol de segona federació, però hem repassat fa una estona que el Bosetós, que també se la juga a casa dissabte 5:45 contra el Parets, a la penúltima jornada de Primera Catalana, i estarem molt pendents, i dilluns farem un programa especial aquí al Tercer Temps, del tenis taula, perquè atenció al cap de setmana que arriba al pavelló Pla de Llacs d'Olot a casa amb la fase d'ascens del Club Tenis Taula Olot per pujar a superdivisió, a la màxima categoria del tenis taula estatal.
amb una tripleta d'èxit que aquesta temporada amb Marc Aymel, amb Diego Pinho han aconseguit estar al capdavant de del seu grup de Divisió d'Honor, doncs per què no tornar amb Arnau Pons també tornar a fer la grossa en el playoff i pujar de categoria per primera vegada a la història del Club Tenis Taula Olot, que també tindrà un segon equip per intentar pujar a Divisió d'Honor aquest cap de setmana a Olot. Per tant, és una doble fase d'ascens i tant de bo que dilluns que ve aquí al Tercer Temps puguem celebrar i explicar aquest doble ascens històric pel Club Tenis Taula Olot. Fins la propera, que vagi molt bé, adeu-siau. We'll be right back.